migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha una condició humana que tenim i és que fins que no veiem tot el problema a sobre, fins que no el tenim a sobre, no posem remei. I a vegades, com és el cas del que parlaré ara, fins i tot tenint el problema a sobre, no posem remei o no s'arriba a un acord per posar-hi remei. Amb el tema de la sequera, van sorgint detalls que et deixen una mica sorprès. Com, per exemple, és un detall d'aquells que no és que només passi a Badalona, en aquest cas passa a Badalona, però és una qüestió que segurament podem fer extensiva a uns quants municipis d'una manera o d'una altra, no? L'estat de la xarxa d'aigua potable fa que Badalona, des de fa anys, s'estiguin perdent 2 litres d'aigua potable per segon. Podeu fer càlculs. 2 litres d'aigua potable per segon. Des de fa anys. Això és un problema de l'estat de la xarxa, no? El problema que s'ha detectat a Badalona, conforme a l'estat de la xarxa d'aigua potable, no, evidentment, no és un problema només de Badalona. Malauradament, si fos de Badalona, encara gràcies. Però és un problema generalitzat amb la xarxa d'aigua potable arreu de Catalunya. I tenim un seriós problema. I cada cop és més seriós. O plou o tenim un problema a molts nivells. Si parlem de capacitats d'aigua d'embassament de general a Catalunya, parlem d'un 27%. Això va per barris, també, embassament. Si parlem de l'embassament de Sau, un embassament l'icònic que és, no?, per quan veiem el poble, quan veiem l'església, la capacitat total és de 165, una mica més de 165 hectòmetres cúbics. Ara mateix està a un 6,50% de la seva capacitat. És a dir, ara només té 10,82 hectòmetres cúbics. De 165 i pico que té la seva màxima capacitat, a 10. Feu els càlculs, com estan les coses. Possiblement no és dels pitjors. Hi ha embassaments també petits, com per exemple el de Siurana, a Cornudella del Montsant, que té 3/4 del mateix. Aquest és un dels petitons. Són 12,22 hectòmetres cúbics. D'aquesta capacitat màxima, només hi ha 0,91 hectòmetres cúbics. És a dir, que tenim un problema. I tornant amb el que deia abans, amb totes aquestes xifres a sobre la taula, amb un problema seriós, que cal una unió i cal unes decisions clares, els partits polítics catalans no han aconseguit posar-se d'acord amb com gestionar tot això. No em digueu que no és una cosa sorprenent. No es caen les bombes, però nadie se pone de acuerdo. És una cosa que crida molt l'atenció. No ens hem posat d'acord en com gestionem tot això. Clarament, segurament que qualsevol persona dels que estem ara aquí ens reunim i arribaríem a un acord sobre com utilitzar bé aquesta aigua, fins que, quan Déu vulgui, plogui. Però els nostres polítics no han estat capaços d'això. Hi ha una frase molt barroera que no la diré, però no se ponen de acuerdo ni en el color de algo. Imagineu com està la qüestió. Soc el José Miguel Cruz i això és migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, tranquils que no plou. Bé, plou, vull dir, sí. Potser aquesta tarda s'espera algun ruixat dispers, d'intensitat feble o localment moderada a punts de Catalunya central, del sector central prelitoral i de l'interior del Camp de Tarragona. I és possible que vagin acompanyats de tempesta, eh? Això sí, s'acumularan quantitats molt minces o localment molt poc abundants, eh? Les temperatures 3/4 del mateix, molt regulades pel que toca de l'època, agradables pel que toca un principi de primavera, eh? I actualitzem com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs circulació en general que es manté força estable, sense massa dificultats. Bàsicament, ara parlaríem d'algun tram de retencions per volum de trànsit, en aquest cas la ronda litoral. La zona seria entre Barceloneta, sobretot el tram de Poblenou, de Prim, de Diagonal Mar, tota aquesta zona, en sentit besòs amb lentitud i amb aturades. I també, de forma més puntual, la C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic. A la resta, tret dels punts afectats per hores, recordem a la C-66 de Banyoles, on hi ha aturades en els dos sentits de la marxa, a la resta, com dèiem, circulació còmoda. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia.
Dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Departament d'Educació impulsa un pla per doblar l'ús del català als centres educatius que actualment supera per poc el 40%. L'objectiu és que aquest pla d'educació doncs faci doblar tot això en 5 anys. És a dir, passar d'aquesta utilització del 40% al 80% d'ús del català a les escoles. Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Però això fa aixecar les orelles a moltes persones.
Sí, perquè, clar, són el problema, entre cometes, són les mesures, no?, i el que es pretén per tal d'aconseguir aquest objectiu, doblar, passar del 40% al 80% doncs, l'ús del català als centres educatius. Activem-nos pel català, es diu concretament aquest pla. I, per cert, aquells col·legis que ho facin, doncs, que apliquin aquestes mesures per tal de fomentar l'ús del català, tindran un incentiu econòmic de 1.300 euros anuals. No pas perquè ho necessitin per altres qüestions, sinó perquè, doncs això, incentivaran l'ús del català. D'entrada, es posen damunt la taula 10 fites, no?, que posa el departament per, o 10 recomanacions o 10 qüestions que poden incidir als col·legis. Així, per exemple, es diu que els docents s'han de comprometre a prioritzar els materials audiovisuals sobre continguts curriculars en català, que un o dos dies a les setmanes duran a terme activitats de dinamització del pati per fomentar el català com a llengua de comunicació. També es parla de promoure iniciatives per estendre l'ús del català en altres àmbits més enllà de l'aula, com passadissos, el menjador, les activitats extraescolars, actes i celebracions. I també es vol implicar a les famílies. Així, per exemple, doncs, es dissenyaran les reunions d'inici de curs i les entrevistes amb les famílies perquè es puguin desenvolupar en català. Es duran a terme també activitats per millorar el coneixement i l'ús del català en les famílies i s'inclouen programes de sensibilització lingüística de monitors, de menjador i extraescolars i d'altres col·lectius que participaran en l'educació formal, informal i no formal de l'alumnat. Déu-n'hi-do, eh? Català, català, català. Que estudien en barracons? Miri, doncs, a veure. Potser a l'hivern ara fins i tot pensarà el departament no fa tant de fred, jo què sé.
Està bé això de protegir el català, però a mi una de les coses que més em crida l'atenció és aquesta possible intromissió en les relacions personals i la vida privada de les persones, de com em comunico jo amb el meu amic. Això és el que més em crida l'atenció de tot, eh?
I s'estan enviant enquestes, eh?, a alumnes i a professors, on es pregunten això, o fins i tot en quin idioma es baixen els professors les aplicacions del mòbil, eh?
Una vigilància, eh? La policia de l'idioma. Bé, escolteu-me, anem a recabar opinions. En aquest cas parlem amb el professor Antonio Robles. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. De entrada, ¿cómo valoras tú este plan de educación?
Bueno, en principio, todos los planes que la Generalitat ha impulsado en cuestiones lingüísticas y las organizaciones que están detrás de ello, recibiendo subvenciones, etcétera, siempre es la misma historia. En realidad no nos tendríamos que preocupar demasiado de este plan en este momento, aunque nos tengamos que preocupar, porque ya lo ha hecho esto de mil formas distintas desde hace 40 años. No es una cosa nueva. Pero este plan tiene algunas especificaciones que sí es importante remarcar. Por ejemplo, este plan ya no puede catalanizar más las escuelas, porque está todo catalanizado. La exclusión del español en las escuelas es total. Desde las relaciones entre profesores, dirección, alumnos, etcétera, como las señalizaciones, los libros de texto, comunicaciones con los padres, todo lo que puedas imaginarte que se puede hacer. Por tanto, ¿qué sentido tiene? tiene este plan? Pues este plan tiene el sentido de que ahora no solo quieren que los niños sean inmersionados únicamente en catalán, y por tanto excluirlos del castellano, sino que sea generalizado al profesorado, a las familias, y se convierta la catalanización en una cuestión social. Es decir, que los niños acaben llevando la imposición a sus propias familias, ¿no? Y dentro de la escuela, al propio profesorado, es decir, el propio profesorado debe caer también en ello. Se les va a vigilar para que no puedan en ningún momento utilizar la lengua española con los alumnos, si es en las relaciones personales. Es decir, va más allá del ámbito de la propia aula. Va al patio, pero va también por todas las relaciones. Y ahí reside la cosa, ¿no?
Yo, claro, Antonio, hay una cosa que de entrada, escuchando esto, se me viene a la cabeza, ¿no? Bien, puedes estar más o menos de acuerdo en la inmersión lingüística, en los textos en catalán, aquí puedes estar más o menos de acuerdo. Ahí no entraré, cada uno puede tener su opinión, pero en las relaciones personales, o sea, fuera, es curioso, esto ya huele un poco a intromisión en la vida privada, ¿no?
Bueno, es que siempre ha sido así, es decir, el fallo es no haber entendido desde el principio lo que se pretendía hacer. Porque vamos a ver, en Cataluña, después de una dictadura, etcétera, etcétera, después de que el catalán no estaba normalizado, lo lógico, una lengua que es nuestra, pueda estar normalizada de forma de la escuela y en todas partes. ¿Sí? Eso se puede entender perfectamente. De hecho, cuando empezó la normalización en los años primeros de los 80, era una cosa absolutamente lógica. El problema es que nunca, nunca, ni siquiera entonces, el objetivo era este. El objetivo era crear una nación, crear una ideología nacionalista, instrumentalizarlo a través de, como en Bosnia se hizo con la religión, pues aquí se hace con la lengua, el hecho diferencial que dicen ellos, ¿no? El objetivo, por tanto, nunca ha sido la lengua, el objetivo nunca ha sido la convivencia lingüística, el bilingüismo, nunca lo ha sido, solo es un instrumento. Y si se entiende de esa manera, se entiende todo el proceso que ha habido y se entiende lo que están haciendo ahora. Porque ahora lo que se trata es de crear una serie de una serie de comisarios lingüísticos que hagan posible que hasta el propio profesorado se le vigile, ¿no? Que haya una especie de comisarios generalizados, donde el miedo guarde la viña, ¿no? Y lleve esto al ámbito privado, al ámbito de las relaciones personales. Es decir, un alumno, un profesor, un padre, pues debería hablar siempre en catalán. ¿Y eso está mal? No. Lo que está mal es que lo que pretenden es borrar el castellano, borrar la libertad individual de que la gente se comunique en la lengua que considere más oportuno.
Bueno, de hecho, además, este plan pues incluye ayudar, o sea, fomentar económicamente a los colegios para llevarlo a cabo. Premiar, sería un premio económico.
Evidente, pero siempre se ha hecho. Desde que empezó el plan de normalización lingüística, se han gastado 20.000 millones de euros, que ya se dice pronto. Parte de esos millones, evidentemente, justificadísimos. Mucha parte de esos millones para hacer política lingüística contra la normalización de la lengua española en Cataluña. Yo les recomiendo que en otra ocasión pues llamen a Docentes Libres, una organización de profesores, hablen con su portavoz, Carlos Silva, y les explique el plan este paso a paso, cuyo objetivo final, o sea, los objetivos, digamos, generales, aparentemente parecen bonitos, pero los detalles son donde el diablo menea el rabo, ¿no? Y ahí es donde se ve realmente lo que persiguen. Hay una inquisición mental sobre todo lo que es el control de la escuela y de la lengua como instrumento de adoctrinamiento en el ideal nacionalista, que es que asusta. Asusta porque ya ha hecho mucho daño.
Pues, señor Antonio Robles, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por habernos dado tu opinión. Muy amable.
Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.
I aquesta és la situació. Aquesta ja podeu prendre nota de tot el tema. Yolanda Canales, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
De seguida parlem d'oftalmologia amb el Centre Oftalmològic Tres Torres i després actualitzem els titulars aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
¿Eres de los que le dedica poco tiempo al desayuno y pasas hambre a lo largo de la mañana? Pues seguro que alguna vez te has preguntado si es mejor desayunar fuerte o no. Nosotros hoy vamos a preguntarle a nuestra experta en nutrición de HSN. Paloma Quintana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, se dice que el desayuno es la comida más importante del día, pero no porque el resto no lo sean, sino porque lo que comemos en esas primeras horas repercute muchísimo en nuestra saciedad el resto de la jornada. Además, que mejor que incluir nutrientes importantes nada más para empezar el día. El problema es que vamos sin tiempo. En HSN tenemos productos como las gachas proteicas que nos ayudan a estas tres cosas: a aportar nutrientes, a ser eficientes con nuestro tiempo y a estar saciada el resto del día. A esto nos ayudan las gachas proteicas de HSN, a las que solamente hay que añadir agua, leche o bebida vegetal. Por su aporte en proteína de calidad y la avena, que es un cereal muy nutritivo, nos van a dar esa saciedad y esos nutrientes.
Pues es una idea, desde luego, estupenda de desayuno. Gracias, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN.
Gracias.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era alguna vez, como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así. Hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser catalis.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse, es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar?
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles, y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo, Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 335 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En España, el 7% de la población reconoce comprar de forma compulsiva. Sobre todo afecta a jóvenes que pasan muchas horas en la red. Por eso, las empresas enfocan los anuncios en captar su atención. ¿Es tan directa la relación compra compulsiva con nuestro estado de ánimo?
Pues, Ángel, en un principio, comprar de forma compulsiva hace que estas personas se sientan mejor. Pero lo más probable es que no provoque una satisfacción. Es decir,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil,
pero los 104 es real.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Es que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. És el moment d'actualitzar titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Hola, Carlos.
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, els veïns, uns altres veïns, aquells del Poble Sec, diuen que era un malviure i la policia qualifica aquest local del que et parlo ara com un niu de delinqüència. T'estic comentant, t'estic explicant la història d'un local ocupat al carrer Blesa, al barri del Poble Sec, que després de molta lluita ha estat desallotjat pels Mossos d'Esquadra aquest cap de setmana. Es tracta d'un local de grans dimensions on hi havia una botiga de conserves i una altra de productes aspectes tecnològics. Amb la pandèmia van tancar i és quan van començar els problemes que ens han explicat aquest matí els veïns de tota aquesta zona. El local feia 2 anys que estava ocupat per una vintena de lladres multireincidents i alguns veïns ens han explicat que quan hi havia un robatori a la zona, els Mossos ja anaven directament a aquest local, que ara ha quedat ja completament buit i amb els 19 ocupants detinguts. Entre tots, sumaven, atenció, 200 antecedents. En clau política d'aquesta jornada, el PSC mou fitxa i posa en marxa la maquinària parlamentària per retirar l'escola presidenta de Junts, Laura Borràs, després que hagi estat condemnada pels delictes de falsedat documental i prevaricació a una pena de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació. Tot i la condemna, Borràs, recordem-ho, ha dit que no pensa deixar el seu escó en una actitud inèdita a la cambra catalana i és per això que el PSC vos impulsa avui una reforma del reglament que costarà tirar-la endavant per cessar-la. Escoltarem les explicacions de la portaveu socialista, la senyora Alicia Romero. I tornarem als carrers de Barcelona, en aquest cas per parlar dels motoristes, perquè per primera vegada el Servei Català del Trànsit ofereix cursos als motoristes que cada dia entren a la capital catalana amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Es tracta de sessions pràctiques que es despleguen entre els mesos de març i novembre i que en aquesta ocasió fan especial incidència a l'àmbit urbà. Recordem que el col·lectiu de motoristes és un dels que presenta uns índexs d'accidents més importants de la ciutat de Barcelona.
Moltes gràcies, Carlos.
Vinga.
Fins després.
Adéu.
I avui, si parlem d'esports, evidentment parlem d'aquest dimarts d'entrenadors, una compareixença doncs prèvia al clàssic de tornada de Copa del Rei de demà, aquest Barça-Madrid. José Luis Gil, bon migdia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Sí, fins a primera hora d'aquest matí i a les últimes hores d'ahir, el protagonista era aquest home. Aquest home que sentirem, eh? El sentirem.
Sí, ja.
Vinga.
No es la mejor forma de llegar. Las cosas llegan cuando llegan y cuando hay problemas en tu casa y te llaman, vas rápido y corriendo. Y ese ha sido el caso.
Luis García ja ha dirigit el seu primer entrenament com a tècnic de l'Espanyol i està afrontant, si és que ha començat ja, la seva roda de premsa de presentació. Però el protagonisme doncs li durarà poquet, perquè, com vostè deia, demà hi ha un Barça-Madrid de Copa, tornada de semifinals, 0-1 al partit d'anada. Ha parlat Xavi Hernández.
Ja sabem que, evidentment, l'empat ens classifica per la final, però nosaltres no anem a empatar el partit. Volem guanyar-lo, volem jugar bé, volem ser dominadors, i aquesta és la nostra idea. No, que no variarà res el resultat de la nada ni les baixes en aquest sentit.
Torna a Esports Cope per escoltar la roda de premsa del tècnic blaugrana i també el que ha donat de si la compareixença d'Ancelotti. Recordem, el Barça, De Jong, no ha entrenat, no jugarà demà, igual que Christensen o Dembélé. En un dia també on és notícia Leo Messi. L'equip, el diari francès, ja parla en portada de divorci inevitable entre l'argentí i l'equip francès. I està més viva que mai a Can Barça la guerra entre el club blaugrana i el president de la Liga, Javier Tebas. El Barça demana que dimiteixi Tebas i Tebas, doncs, pràcticament demana que la porta doni explicacions del cas Negreira.
És lamentable, això.
En tot cas, avui sabrem el primer finalista de Copa. Surt de l'Atlètic de Bilbao o Osasuna a Sant Mamés. Avantatge de moment d'un gol de l'equip navarrès. Què vol dir això? Doncs que avui hi ha tiempo de juego. I també en futbol. Ja tenim dates de la semifinal de Champions femenina, Chelsea-Barça. L'anada a Anglaterra el 22 d'abril. La tornada a Barcelona el 27 d'abril. I en pàgina poliesportiva continuem pendents del diagnòstic definitiu de la greu lesió de genoll del jugador del Barça de futbol sala, Sergio Lozano.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida, quan passi 5 minuts fins demà. Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, ampliarem totes aquestes notícies i més de l'àmbit esportiu local a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem. Atenció, rebem aquest estudi. Si esteu pensant en organitzar events, una i busqueu doncs un hotel per fer un event a Barcelona, penseu en l'hotel Quinton Vividora Barcelona, al centre, al barri gòtic. Ara de seguida en parlarem d'això, perquè és un lloc dels que marcaran l'èxit o no, és d'aquells que tenen la clau per marcar un èxit o no en un event. De seguida parlarem amb ells, amb el Quinton Vividora, i després parlarem de grafitis i superilles. De quant costen els grafitis i quines reaccions hi ha davant de la superilla? Buscarem l'opinió de l'Eva Parera, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i candidata a l'alcaldia per Valens. De tot això, en seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición.
Esta por los niños ucranianos.
Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a la 1 de la madrugada, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Teniu pensat programar un event, o fer un event, doncs mira, avui segurament esteu al moment indicat perquè us explicarem un lloc ideal al centre de Barcelona, al casc antic, doncs per fer un event d'aquells inoblidables, perquè el lloc ja invita que sigui inoblidable. Em refereixo a l'hotel Quíntom, Vividora Hotel, a Barcelona. Tenim precisament la Sílvia Canyadell, que és el manager de grups i events del Quíntom Vividora Hotel. Sílvia, com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies, què tal?
Bé, i com ho feu això? Com són aquests espais? I per què he d'anar al Quíntom a fer el meu event?
Molt bona pregunta. Hotel Quíntom és un hotel bastant nou a la ciutat, un hotel amb un concepte de 5 estrelles de luxe, lifestyle, que li diem, que és un concepte que, des del meu punt de vista, no existia fins ara a la ciutat de Barcelona. I en quant als events que fem a l'hotel, fem una mica de tot. Fem events socials, ja siguin celebracions d'aniversari, afterworks d'empresa, bodes... També sempre amb un concepte bastant diferent. No som un hotel tradicional, no tenim uns espais clàssics, sinó que tenim uns espais més aviat molt singulars. És adaptar-nos també a cada petició que tenim dels nostres clients.
Bueno, de l'espai singular és molt interessant perquè jo ho he vist i la veritat és que sí, és molt diferent. I l'altre dia parlava amb el xef, amb el Jordi, el xef del Vivi, i ostres, i un dels punts, a part, evidentment, tu quan vols anar a un restaurant vols menjar bé, això per començar, no? L'hotel està a un lloc perfecte per això, està al centre de Barcelona. Explica'ns, sisplau, perquè a més... Primer, expliquem, on està l'hotel?
Estem al Rovell de l'Ou. Estem al mig del Gòtic, a 2 minuts de Rambla Catalunya, a 3 minuts de Plaça Catalunya. Estem a un lloc molt privilegiat que pots anar caminant fins a tot arreu, pots arribar al transport públic de manera molt fàcil, també ens arriben els taxis fins a la porta de l'hotel, vull dir que estem ben comunicats. I la veritat és que és una zona molt privilegiada amb tot el que tenim al nostre voltant. O sigui, tenim 1.000 coses a visitar, ja sigui pels turistes. A nivell d'empreses també, treballem amb moltes empreses que estan al voltant de la zona, que poden també venir fins a l'hotel i arribar fàcilment. Per tant, en quant a espai, a ubicació...
I clar, el que dic potser pot semblar una tonteria, no ho és. No ho és perquè dins d'un event, un part de l'event és, com deia abans, tot el que l'envolta. I el que envolta el Quíntom Vividora Hotel és precisament tot el gòtic de Barcelona. I l'skyline del gòtic. Quanta gent pot veure l'skyline del gòtic des de la terrassa de Vivi, en aquest cas, no? És un espai privilegiat.
És únic. I tens vistes realment a tot Barcelona, perquè per la part de darrere també pots arribar a veure tot el que és Sagrada Família, tota la part del Tibidabo. Cap endavant tens, evidentment, el mar i les vistes del port i de Barcelona, Montjuïc. Les tens a tocar, que des de dalt a la terrassa tens la impressió de que les pots tocar des d'allà. Vull dir que realment és un escenari en el que pots... organitzar moltes coses diferents, ja sigui per tema més corporatiu d'empreses com per tema més social. A vegades ens passa molt amb les empreses que nosaltres sí que com a hotel no tenim una, per exemple, una sala de reunions com a tal.
D'acord.
Però cada vegada també les empreses s'estan modernitzant més en fer certs events o certes reunions. Al final, el que recordarà el treballador de l'empresa és la diferència.
Clar.
Doncs nosaltres marquem aquesta diferència. Nosaltres tenim, per sort, aquest espai on som capaços de poder adaptar-nos a les diferents peticions que puguem tenir.
Està a la web o tocant a l'hotel ja podeu contactar amb ells, no? Doncs Sílvia Canyadell, la sales manager de grups i events de l'hotel Quimton Vividora de Barcelona, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ja sabeu que podeu trobar tota la informació doncs, a la web de l'hotel, al Quimton Vividora Hotel, i també, si voleu gastronòmicament informar-vos, doncs el restaurant Casa de Vivi també està a la vostra disposició, casadevivi.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta oferta gastronòmica, a més a més, és superxula. Està allà el Jordi, que és magnífic. Ja ho tenia aquí per xerrar de l'oferta. Parlem ara d'una altra qüestió. En aquest cas parlem de grafitis. Sabeu que TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, gasta una milionada l'any per netejar els grafitis del metro de Barcelona. Grafitis, evidentment, que han posat allà sense consentiment de ningú, evidentment, i que no decoren gaire, tot s'ha de dir, eh? Parlem només del metro, eh? Parlem només del metro de Barcelona. Si això li afegim, per exemple, els trens rodalies, o sigui, només posem transport públic, imagineu la de pasta que se'n va a la neteja de grafitis. Parlem d'això, si la gran pregunta seria aquesta, es poden controlar els grafitis? Parlem d'això i recabem l'opinió de la regidora i candidata a l'alcaldia de Barcelona per Valents, la Eva Parera. Eva, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, jo parlava dels grafitis i jo intueixo per tot el que he vist. És que tenim un problema, econòmic i de civisme, en aquest cas.
Doncs sí, tenim un problema perquè, mira, tu ara parlaves dels grafitis al metro. Pensem que TMB l'any passat es va gastar 8 milions d'euros en netejar pintades als metros, no? I com bé dius, el problema no és només el cost, sinó també les agressions que pateixen els vigilants, no? Això és una pràctica extensa no només sota la nostra ciutat, sota el terra de la nostra ciutat, sinó també en la part de dalt, on ja no es respecta ni el patrimoni de la ciutat. Estan apareixent pintades a tot arreu. L'Ajuntament té una partida de 4 milions i mig que s'ha gastat en netejar, que no dona resultats perquè, bueno, qualsevol que es passeixi per la ciutat s'adonarà que no hi ha un sol racó que no hi hagin pintades, no? I realment tenim un problema d'incivisme generat bàsicament perquè no s'estan perseguint ni s'estan sancionant aquest tipus, aquest tipus d'accions vandàliques.
Clar, aquest és el que em volia jo arribar. Clar, parlar de no, grafiti zero. Bé, això és una utopia perquè sempre hi ha brètols que s'escapen i no són incontrolables, no? Això seria una utopia. Però sí que es pot pressionar més, no?, per controlar. Sembla que hi hagi més màniga ampla, per dir-ho d'alguna manera, o sigui una qüestió de segona, això.
Sí, perquè, a més, són reiterats. És a dir, sabem, pràcticament està identificat qui ho fa, sabem en quins entorns es fa. El problema és que s'espera actuar a posteriori, no? I l'Ajuntament no pot tenir una acció reactiva a quan ja s'ha comès l'acte vandàlic. El problema és que s'ha d'actuar d'una manera preventiva i si no has pogut, s'ha d'actuar d'una manera punitiva que sigui un exemple i desincentivi futures accions iguals, no? El que està passant és que no s'estan aplicant multes i les multes que s'apliquen no es cobren, no? Pensem que amb tots els actes, o sigui, amb totes les vulneracions de l'ordenança cívica, que no és només pintades, sinó que hi ha moltíssimes accions vandàliques a la ciutat, només s'ha arribat a cobrar un 37 o un 39% de les sancions, no? Aquí hi ha un problema, no? I, de fet, nosaltres vam proposar a l'Ajuntament que no ens limitéssim al tema de les sancions econòmiques, sinó que obliguéssim aquells que havien pintat, havien fet pintades d'una forma vandàlica, doncs, que fessin serveis a la comunitat i els poséssim a netejar-les, no? Mm-hmm.
Bé, en aquest cas, ja sabem que parlant de grafiti sempre és tenir un què a sobre de la taula, però parlem de superilles. Vam veure també que vau demanar a valents els costos sobre la festa realitzada per l'alcaldessa Colau en relació a les superilles. És una festa que es va, recordem, que es va fer per inaugurar, no?, d'inauguració. No es va donar... És que... Què es pot estar pagant darrere tot això?
Doncs no sabem molt bé. O sigui, de fet, la resposta va ser no us donem la xifra. Va ser una pregunta directament en ple, per tant, la resposta la coneixien, la pregunta amb antelació, podien venir preparats, podien venir amb la xifra, no van voler donar-la, es van negar a donar-la, no? Em sembla un exercici de molt poca transparència, o és que el cost és excessivament alt, o és que bueno, doncs no sabem què passa aquí, no? La realitat és que jo vaig dir en el seu moment, a mi em semblava un insult fer la inauguració d'una superilla que ningú està volent, no? De fet, ja s'ha conegut els primers efectes d'aquesta obra en el teixit comercial del districte, que està profundament afectat, que hi ha tendes que hi han hagut de tancar, hi ha petits comerços que han hagut de tancar i altres que veurem si subsisteixen al final de l'obra i si subsisteixen a la superilla, perquè se'ls estan generant moltes pèrdues, no? És imposar un model urbanístic contra el criteri de tothom, contra el criteri dels veïns, contra el criteri dels comerciants, contra el criteri de l'oposició, contra el criteri de la ciutat en general, perquè al final és una obra que afecta a un districte concret, que és l'Eixample, però que tindrà una afectació real en tot el municipi, perquè de fet el que fa és petar-se per la porta del darrere al Pla Cerdà, no?
Sí.
I això, efectivament, afecta la mobilitat de tota la ciutat. No, sí, no sé molt bé per què s'entesten en això. Sí que ho sé, és, bàsicament, ja ho hem vist, aquí tenim en la llista per aquestes eleccions, a les llistes de comuns, a un membre de l'Eixample Respira. L'Eixample Respira són 10 persones que estan parlant en nom de tot un districte al qual no representen ni de bon tros, i que són uns autèntics talibans, ho dic així, inconscients, destruiran tot el teixit comercial de l'Eixample, que és, de fet, el cor del teixit comercial de la ciutat.
Doncs Eva Parera, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i candidata a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per valents, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
Doncs hem sentit ja les opinions de l'Eva Parera. De seguida parlem de tecnologia. De seguida parlem amb l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, amb una pregunta per començar. No sé si ho he vist, i fins i tot va ser una petita broma, però ahir ens llevàvem, els que tenim Twitter, i vam veure com canviava el logo. Canviava el logo per un gos. Però el gos, el careto d'aquest gos, que sembla un gos superespantat, és precisament el logo d'una criptomoneda que es diu Dogecoin, molt relacionada amb Elon Musk. En fi, un cacau. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado, si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Podríem aprofitar aquesta cançó per cridar al cel. Twitter, què te passa? Twitter, cap on vas? Twitter, ets una joguina en mans de l'Elon Musk. Edu Porta, com estàs? Buenos días, bienvenido.
Bon dia, buenos días.
Edu Porta, experto en tecnología móvil y comunicación. ¿Qué le pasa a Elon Musk? ¿Por qué ha cambiado el logo, o al menos temporalmente? ¿Es una broma? ¿Ha cambiado el logo del pajarito por el del el logo de la criptomoneda Dogecoin? Sí, del Dogecoin, correcto.
Sí, yo me he levantado esta mañana y he visto el tweet, de su propio tweet, donde ha puesto una especie de meme, ¿no? Poniendo un policía parando a alguien y enseñándole un carnet que ponía... Es que es una foto muy antigua, ¿no? Y salía el logo de Twitter y la cara del Dogecoin actual. Entonces, hay que decir que es verdad que Elon Musk está ligado a este meme coin, ¿no? Como se le puede llegar a conocer. Y porque le ha dado mucha publicidad, porque no es un fundador de esta Dogecoin, bueno, de esta moneda, de esta criptomoneda.
Sí.
Pero sí está vinculado como miembro honorífico.
Vale, de
porque
acuerdo.
Porque él dijo que quería ver como una moneda meme llegase a valer más de más que el dólar.
Yo es que yo sabía que tenía algún tipo de relación con esta criptomoneda, pero no sabía exactamente a qué profundidad. Bueno, honorífico en este caso, ¿no?
Exactamente. Hay que decir que a la que ha hecho este cambio, a la moneda ha subido un 17%. Ha sido directo, sí. Es Elon Musk haciendo de Elon Musk.
Pero efectivamente, es que parece un chiste malo, ¿eh? Es que parece un programa de humor. Es que si hiciéramos un programa de humor, los chistes nos lo dan hechos.
Sí, por supuesto, 100%.
¿Y ya se va a quedar con este logo?
Yo creo que no, yo creo que volverá a la normalidad. A ver, es verdad que te puedo decir, es que es para el 1 de abril, pero que estamos a 4 ya, entonces ya. No sabría decirte.
Recordem una cosa, que és que l'1 d'abril és el dia dels innocents als Estats Units, és quan es gasten les bromes. Y posiblemente
claro, este sería... Se lo ha hecho el 4.
Claro.
Entonces, va poco tarde.
Aquí això no ho entenem com una broma, perquè aquí seria el 28 de desembre, però allà l'1 d'abril és el dia dels Fool's Day, és el dia de gastar bromes.
Happy Fool's Day. Exacto.
Pues bueno, esperemos que se quede en eso. Elon Musk es un niño jugando con juguetes de mayores. Pues ya está. Bueno, tiene dinero y se lo puede permitir, todo sea derecho. Bueno, buena noticia. Atención a los usuarios de Nintendo y atención a los que concretamente tengan los mandos Joy-Con que tengan algún problema en Europa, porque Nintendo, Edu, parece ser que los va a reparar gratuitamente.
Exactamente, aunque estén fuera de garantía.
Buen apunte.
Hay que decir que es un problema muy común desde el inicio de la consola, 2017, si no recuerdo mal. Que cuando juegas mucho con el mando, el Joy-Con, al final el drift es donde el analógico, lo que sería la Z, por así decirlo,
¿sí?
Se mueve sola, se mueve para la izquierda, la derecha, sola, sin tocar tú nada o para arriba, tú dejas el mando quieto y el personaje se te mueve y dices, si yo no estoy tocando nada, eso es el drift.
Vale.
Pues bueno, pues Nintendo reparará gratuitamente todos los mandos Joy-Con que presenten algún problema de drift en Europa, Reino Unido y Suiza, sin importar el dispositivo, si sigue en garantía o no.
¿Y esto es un problema? ¿Es un problema de los drives? ¿Es un problema del mando? ¿Es un problema de construcción? ¿Es un problema porque sí?
Es un problema que ya había tenido mucho recorrido. Es un problema de... Claro, Nintendo dice que es de uso inevitable.
Vale.
Pero realmente no puede ser que un mando a tus 80 horas le pase eso. Me parece, ya te digo, que...
Yeah.
Y un mando de estos te cuesta 80 euros.
O sea que
no es barato.
Es decir, que Nintendo dice que es problema del uso, pero te lo repara gratuitamente fuera de garantía, con lo cual igual no es tan problema de uso.
Este problema viene de 2017, estamos a 2023.
Pues sí, por eso digo, que igual no es un problema tan claro, ¿no?
Exacto. La Asociación Europea de Consumidores pues pidió una investigación de Nintendo sobre la obsolescencia programada y la omisión de información relacionada con los problemas de drifting. Pues bueno, al final Nintendo informó que había mejorado la resistencia y la durabilidad de los Joy-Con, pero el desgaste, que ellos decían que el desgaste es debido a físico que era inevitable, claro. Pero bueno, sabes que no es así.
Hombre, y sobre todo con la pasta que cuesta. Estamos hablando de que no cuesta dos duros este mando, o sea, en fin. Bien, hablamos de noticias que o de novedades que creo que nos debemos acostumbrar, porque la inteligencia artificial ya va a estar presente sí, semana también, en nuestras vidas, con novedades, porque esto no lo para ni Elon Musk. Por mucho que firme Elon Musk, que por cierto ahora ha firmado...
Exactamente, que lo ha intentado.
Sí, ha intentado ya frenar el desarrollo de la inteligencia artificial porque lo han dejado fuera de OpenAI. En fin, todo son, es una especie de culebrón, de saga de poderes.
Bueno, aquí hay, yo creo que hay muchas cosas detrás, porque Elon Musk realmente no creo que esté en contra de la inteligencia artificial, es más, no. La utiliza en sus coches, pero es verdad que en un año la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados, y no solamente él, sino hay 1,000 personas más que han dicho, oye, frenemos un poco porque se nos va de las manos.
Pues atención, hablamos de Windows 12. Y sí, efectivamente, Microsoft está trabajando en este Windows 12 con funciones de inteligencia artificial y seguridad avanzada. ¿Qué podemos decir, Edu?
Exactamente, aparte que será un sistema operativo escalable. Bueno, Microsoft trabaja en este nuevo sistema operativo, se llama Core PC. Seguramente es posible que sea.
Perdona mi ignorancia, ¿qué significa escalable?
Esto, bueno, que es un sistema que se compone por múltiples particiones y podrá tener actualizaciones muchísimo más rápida y con muchísimo mejor seguridad.
Vale, de acuerdo.
Entonces, pues bueno, seguramente se llamará Windows 12. No es oficial, lógicamente. Estos son filtraciones de Windows Central. Pero, bueno, imaginemos que se llamará Windows 12. De momento el sistema operativo se llama Core PC. Este sistema, pues ya te digo, como he dicho, se compone de múltiples particiones, lo que permite las actualizaciones mucho más rápidas, mejor seguridad y abriría la puerta a versiones ultraligeras con solo lo necesario para funcionar en entornos muy específicos. Si tú tienes un ordenador muy antiguo o tienes una tablet o un móvil, pues se podría llegar a instalar. También integraría pues funciones de inteligencia artificial, que es lo que está a día de hoy, pues, de forma muy avanzada, como la identificación de objetos, texto en imágenes, y se espera que el lanzamiento de este nuevo sistema operativo pues sea para el 2024, aunque es posible que algunas de las características no estén en el primer día.
Hombre, pienso una cosa, yo no sé si compartirás mi opinión, pero dentro de nada todos los sistemas operativos, incluyendo los de nuestro móvil, tendrán una gran presencia de la inteligencia artificial en todas sus funciones.
100%, lo pienso 100%.
Es que hace maravillas, es que es increíble. Bien utilizada, ¿eh? Parlenda, bien utilizada, ¿eh? O sigue con la calma.
Sí, sí. Es que a todos los niveles es una pasada. El que más se nota, lógicamente, y el que más entra por los ojos es el gráfico, por supuestísimo. Pero es que a todos los niveles es una pasada.
En el gráfico, efectivamente, se ha alcanzado a un nivel alucinante, y solo es el principio. Eso es lo que... Bueno, rápidamente, en un minuto, porque Asus ha anunciado el Rock Ally, que es un dispositivo portátil para competir con Steam Deck de Valve. O sea, entramos en competencia con nuevos dispositivos. Esto para el usuario, la competencia siempre es buena, ¿no?
Exactamente. Bueno, Asus ha presentado este Rock Ally, que es un ordenador portátil consolidado, ¿no?, que utiliza Windows 11 con el sistema operativo, con un APU de AMD personalizada, la pantalla es de 7 pulgadas, resolución Full HD, el dispositivo será más fino y liviano que la Steam Deck, que es este PC portátil,
sí,
pues con muchísima más conectividad, incluyendo un puerto para poder conectar gráficas externas. Eso es muy interesante. Y aunque las especificaciones técnicas aún no están todas completas, Asus ha anunciado que el precio, que no anunció ni precio ni fecha de lanzamiento, pero dice que será muy competitivo. Y eso me da miedo porque Asus es bastante cara.
Pues eso digo yo. també parlem de present i de futur, perquè parlem de que et portaràs el teu portàtil, la torre que tens a casa, la portaràs a sobre, i a sobre serà molt més lleugera, te la podràs portar a totes bandes, i més potent. Encima, això.
Exacte.
Edu Porta, moltíssimes gràcies.
A ti, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo, cuídate mucho, ¿eh? Bé, doncs ara, després de parlar de tecnologia amb l'Edu Porta i amb les bromes simpàtiques d'Elon Musk, arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.